Bon dia, ja tornem a ser aquí, un programa més del Traç Barrat.
El programa cultural i literari de Ràdio Falset que us arriba sempre després de l'Espai Rodamón i que torna a ser a les ones per oferir-vos el millor de si mateix.
Per això tenim molta cura a l'hora de preparar-vos els continguts.
I puguem aconseguir que cada dia que el fem, vosaltres pugueu gaudir-lo com una veritable trobada de les lletres a les ones de la ràdio.
Un espai literari que també està inclòs dintre del magazín dels dissabtes al matí de Ràdio Falset, La Finestra, i com ja sabeu, repetim els dimecres al vespre i també els diumenges a la tarda.
Volem ser un espai cultural obert on hi pugueu participar també vosaltres.
Amb tota mena d'aportacions, ja sigui amb les vostres crítiques positives o suggeriments per tal de millorar-lo.
Per tal que pugueu fer aquestes aportacions, us donem un telèfon i una adreça de correu electrònic.
Que són els següents. El telèfon és el 977 83 11 35 i el correu electrònic és trac@radiofalset.net, que com veieu hem creat especialment pels oients d'aquest programa.
Cal tenir en compte que per raons tècniques no hem pogut posar la C trencada del nom del nostre programa i ens hem hagut de posar una simple C, però ens agradaria rebre els vostres emails.
Però no passa res, si un té ganes de comunicar-se sempre troba espais per a fer-ho, però ens agradaria també tant rebre dels oients, és a dir, de vosaltres.
El darrer programa us dèiem que esperàvem que els Reis us haguessin portat llibres per llegir. També ens agradaria que ens diguéssiu quins són aquests llibres i què tal és la seva lectura.
Nosaltres ho fem cada mes quan també us presentem l'aparador del nostre espai.
Que com sempre i mensualment us anem portant en aquest espai, així com d'altres apartats com són
les notícies breus al voltant de la cultura i de la literatura.
També fem un recull i us esmentem alguns premis i concursos als quals podeu presentar els vostres treballs literaris o artístics.
Una recomanació molt personal d'un llibre i d'una bona lectura. I si podem, algun dia doncs, també parlem del seu autor o amb el seu autor.
Bé, i avui també tindrem un aparador de llibres perquè pugueu triar i remenar els llibres que més us convinguin segons els vostres interessos.
I acabem sempre el nostre espai amb la lectura de la llista dels llibres més venuts durant el darrer mes a les principals llibreries de Catalunya.
I ara ja comencem amb les notícies del Traç Barrat. Aquest dimarts ha tingut lloc a Valls la presentació del llibre La Constitució Catalana de l'Havana, de Joan Maria Ferran i Oliva, vicepresident del Casal Català de Cuba, a càrrec de l'escriptora Margarida Aritzeta en l'Institut d'Estudis Vallencs.
A Tarragona reclamen un centre cultural. Entitats culturals de Tarragona han posat el crit al cel per la decisió de posar a l'antiga fàbrica de licors Chartres la seu de l'Escola Oficial d'Idiomes. Reclamen que l'edifici es destini al Centre d'Art i Creació Contemporània, projecte apadrinat per l'Ajuntament i que té el suport de la Generalitat. Els artistes han creat una plataforma i van fer un acte a la Rambla. L'actor Oriol Grau va llegir el manifest. El delegat del govern, Xavier Sabater, considera que l'edifici pot acollir les dues coses.
L'Institut Ramon Llull presenta una mostra de la cultura catalana a Nova York. La cultura catalana viatjarà a Nova York de la mà de l'Institut Ramon Llull. Com ja és habitual, l'Institut Ramon Llull programa activitats culturals més enllà de les nostres fronteres. Aquesta vegada, el lloc escollit ha estat Nova York, on fins a mitjans de febrer s'hi farà una mostra de cultura catalana que inclourà el bo i millor de les arts catalanes al llarg de la història. El programa, que porta per títol Catalan Culture in New York, inclou una retrospectiva cinematogràfica denominada genèricament Another Spanish Cinema, film in Catalunya, 1906-2006, amb Barcelona com a capital cinematogràfica espanyola durant l'època del cinema mut, com a nucli dels moviments d'avantguarda de la dècada dels 60 i també actualment com a centre d'operacions d'alguns dels millors directors europeus. També s'ha programat un cicle de lectures i debats literaris amb la presència de Francesc Parcerisses, Marta Pessarrodona, Jordi Puntí, Empar Moliner i Baltasar Porcel. El crític Harold Bloom serà l'encarregat de donar llum verda a les propostes literàries amb una conferència sobre Ramon Llull i la tradició catalana.
I ara parlem d'uns papers llargament esperats, l'arribada per fi dels papers de Salamanca, o millor dit, els papers de Catalunya, a l'Arxiu Nacional. Això sí, sense previ avís i després d'un viatge nocturn per carretera, culmina aquesta històrica reivindicació del catalanisme. Els papers de Salamanca ja són aquí. El govern de la Generalitat ha recuperat els documents que van ser expoliats per les tropes franquistes ara fa 67 anys. Catalunya, per tant, recorda així part de la dignitat que li havia estat presa a les acaballes de la Guerra Civil. Els esperats papers van arribar a l'Arxiu Nacional de Catalunya sense avisar i amb absoluta discreció, a 8:15 del matí i després d'un llarg viatge nocturn que va començar al Ministeri de Cultura, arribaven a Sant Cugat de Vallès les furgonetes amb els lligalls, que el dia 19 de gener ja havien sortit de l'Arxiu Històrico Nacional de Salamanca. La consellera va començar la seva compareixença parlant de l'arribada de 507 lligalls, però de Salamanca només n'havien sortit 500. El ball de xifres té, per sort, una explicació. Els lligalls disposats a la cinquena planta d'edifici de l'Arxiu Nacional estan numerats del 0 al 507, però no hi ha els arxivadors del 150 al 156. Ramon Albert, responsable d'arxius de la Generalitat, va explicar que els 7 lligalls que falten hi ha documentació dels jutjats d'Igualada i Vilafranca, que arribarà en la segona fase del retorn, juntament amb la documentació de privats, sindicats, partits i entitats.
Ángeles González Sinde i Jordi Sierra i Fabra aconsegueixen els 14 premis EDB. Ángeles González Sinde ha aconseguit el primer premi EDB amb la seva primera novel·la infantil. Es tracta del debut literari de la guionista i directora del cinema. Segons Ángeles González Sinde, és una obra escrita sense condicionants i només pel plaer de narrar. Es basa en Menys estrès, si us plau. En contrast amb l'autora de novel·la infantil, el guanyador del Premi Juvenil Jordi Sierra i Fabra ja ha escrit més de 300 obres i s'acosta als 8 milions de llibres venuts. Trucant a les portes del cel, narra la història d'un estudiant de 19 anys que viatja a l'Índia com a cooperant en un hospital infantil. L'escriptor va explicar que és un homenatge als cooperants que arrisquen la seva vida per ajudar els altres i va afegir-hi que els 30.000 euros del premi es destinaran a les seves dues fundacions solidàries.
El director de l'Institut Ramon Llull, Xavier Folch, podria presentar la dimissió del càrrec si en un període de temps de breu no es clarifica la gestió de la presència de la cultura catalana com a convidada d'honor a la Fira del Llibre de Frankfurt de l'any 2007. Folch, que dimecres passat va passar per la Comissió de Cultura del Parlament, on va demanar suport a la cambra per aconseguir un pressupost ambiciós per anar a la Fira Alemanya. Considera que la preparació de la cita requereix la creació urgent d'un comitè organitzador amb autonomia de gestió. De moment, hi ha una comissió que es reuneix un cop al mes i en la qual el Llull és una veu més al costat d'altres organismes dependents de la consellera de Cultura i de les entitats que representen els editors. D'altra banda, Folch fa temps que demostra la seva incomoditat a l'Institut. De fet, el seu càrrec de director no ha estat mai ratificat oficialment, de manera que la seva capacitat de maniobra resulta molt limitada. Totes les decisions rellevants passen per la conselleria, un fet que ja ha portat a la dimissió de Xavier Albertí com a cap de l'àrea de creació, i ara també podria arribar la de Folch.
El Premi Alexandre Ballester ha recaigut en l'escriptor Pere Joan Martorell per la novel·la psicològica Nocturn sense estrelles. Es tracta d'una novel·la on l'autor reflexiona entorn del bé i del mal en la naturalesa de l'home. Molt satisfet i orgullós, l'autor explica que Nocturn sense estrelles no és una novel·la de gènere, sinó més bé un escrit psicològic en el qual tracta de reflexionar entorn del bé i del mal com a part de la naturalesa de l'home. Martorell va explicar també que l'obra guanyadora no va ser planificada, sinó que va sorgir casualment per una frase. «Confesso que som culpable de la meva innocència». A partir d'aquesta contundent afirmació, Nocturn sense estrelles explica la història d'un assassí que va deixant nines mortes sobre les platges de l'illa mentre provoca un caos social i econòmic desmesurat. L'escriptor psicòleg aprofita aquest trama i el seu protagonista, l'assassí de la platja, per tractar altres temes com ara la violència domèstica, la venjança i l'odi. Precisament, matisa l'autor, La venjança i l'odi és el que provoca que el personatge realitzi aquesta sèrie de crims en cadena, explica Martorell.
Coincidint amb l'aniversari de l'escriptor Manuel Vázquez Montalbán, l'any passat es va organitzar a Barcelona una trobada de 3 dies d'autors de novel·la negra. Amb la voluntat que això es converteixi en una trobada habitual, l'Institut de Cultura de Barcelona i el Consorci de Biblioteques han organitzat una segona edició d'aquest cicle anomenat BCN Negre. En aquesta ocasió s'ha ampliat el nombre de dies i també el d'escriptors. El cicle s'acabarà precisament avui, dia 11 de febrer, i Paco Comarasa n'és el comissari. Una de les novetats d'aquesta edició, més ambiciosa, és que a banda de fer les presentacions i col·loquis estrictament literaris, hom cercarà la interacció amb altres disciplines artístiques, com ara la música, el cinema i alguna exposició. En una ciutat amb dues biblioteques, una llibreria i mitja dotzena de clubs de lectura especialitzats en novel·la negra, seu d'editorials que hi dediquen esforços i nombrós públic lector, és a dir, Barcelona, no hi podia faltar a un festival dedicat a aquest gènere. Així, el dilluns passat es va inaugurar la segona trobada de novel·la negra, que organitza, com dèiem abans, l'Institut de Cultura de Barcelona i Consorci de Biblioteques. Les jornades es van iniciar al Saló de Cent amb el Premi Pepe Carvalho, concedit a Paco González Ledesma, creador del detectiu Ricardo Méndez. I fins aquest dissabte, dia 11 de febrer, es reuneixen al Palau de la Virreina alguns dels més destacats autors del gènere, com Andreu Martín, Yasmina Cadra, Isabel Clara Simó, Greg Russell, Hakan Nesser i Mau Tabanic. Dins el festival també es va inaugurar la Biblioteca Jaume Fuster, una exposició sobre la col·lecció La cua de palla, que va dirigir Manuel de Pedrolo i que ara ha recuperat el grup 62, una de les poques referències a la novel·la negra en català de la trobada. Després de les notícies, ens toca ara el recull de premis i concursos.
Què us sembla si agafeu paper i llapis i apunteu algun dels premis i concursos als quals podeu presentar els vostres treballs, provar sort i, per què no, guanyar?
El primer d'aquest mes és el 9è Premi Manuel de Pedrolo, Ciutat de Mataró, de narrativa i ciència-ficció. Com sabeu, doncs, per tant, és un premi de narrativa i una miqueta en aquest concurs es premia obres originals inèdites, queden excloses les adaptacions de tot mena i les presentades a altres concursos o divulgades en altres idiomes o mitjans difusions. Només s'emet un relat per autor, del qual serà unitari i el tema lliure. Hi ha dues categories, novel·la curta i de relats. L'extensió és de 150 a 200 pàgines per les novel·les i 10 a 25 pàgines per als relats. Els treballs s'han de presentar per quintuplicat, escrits a doble cala, a doble espai i per una sola cara. Es poden transmetre al Patronat Municipal de Cultura abans del dia 27 de febrer. Bueno, al Patronat Municipal de Cultura de Mataró, que és la ciutat que organitza aquest premi.
En segon lloc, tenim el primer concurs de relats curts Explica'ns el teu viatge. La modalitat és narrativa i convoca aquest concurs Newsbook. La temàtica del relat haurà de versar sobre un viatge en tren, metro, avió o cotxe. L'extensió és de 2 a 5 fulls d'in A4. Teniu temps de presentar els vostres treballs fins al 28 d'aquest mes. El premi és de 3.000 euros i, si voleu més informació, podeu trobar-la a www.àrees.es/relatos.
I ara un premi de poesia també, Miquel Martí Pol, però us heu d'afanyar perquè s'acaba doncs, el dia 16 i falta pocs dies ja. Moderat de poesia, l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès és qui organitza aquest premi. I poden optar aquest premi els poetes que presentin obres originals i inèdites de poesia de tema lliure i els autors poden presentar més d'una obra si volen. L'extensió és l'habitual dels llibres de poesia, és a dir, a partir d'uns 400 versos aproximadament i com dèiem, teniu temps fins al dia 16 de febrer i 1.000 euros i la publicació de l'obra és el premi per a aquest concurs.
Cinquè certamen literari Clara Alsina, de modalitat de poesia. Convoca la revista Ordint la Trama. En aquest certamen poden participar-hi totes les persones d'arreu dels països catalans que s'expressin literàriament en llengua catalana. Les poesies hauran de ser inèdites i de tema lliure. Tenim temps de presentar els vostres treballs fins al 26 també d'aquest mes. I la dotació és de 100 euros. Els treballs guanyadors també seran publicats.
Els 22è Premis Jesús Catalonia Joan Cid i Molet. Són premis de narrativa i convoca la Associació de Veïns de Jesús, a prop de Tortosa. Aquest premi serà atorgat al millor conte o narració de tema lliure. Les obres hauran de ser originals i inèdites i no s'admetran les que hagin estat premiades en altres concursos o en edicions anteriors. Cada aspirant al premi pot presentar fins a un màxim de 2 contes o narracions. L'extensió ha de ser entre 10 i 20 fulls de tamany d'A4 fins al dia 28 de febrer per presentar aquests treballs i la dotació econòmica són 600 euros.
I també tenim el 5è certamen literari, també de Clara Alsina, però ara en la modalitat de prosa. També el convoca la revista Ordint la Trama i en aquest certamen poden participar-hi totes les persones d'arreu dels països catalans que s'expressin en llengua catalana. Els treballs en prosa hauran de ser inèdits i de tema lliure i l'extensió màxima és de 10 pàgines i també podeu presentar-vos fins al 26 d'aquest mes. La dotació són 100 euros i els treballs guanyadors seran publicats.
I l'últim premi d'avui, no, perdó, el penúltim, m'he equivocat. El 10è Premi Literari de Narrativa Montserrat Roig. És un premi de narrativa, com ja la convoca l'Associació Progressista de Dones Montserrat Roig, que és de Martorelles. En aquest premi poden prendre-hi part totes les persones majors de 14 anys residents dels països catalans amb treballs de narrativa originals i inèdits, escrites en català o també en castellà. El tema de les obres tindrà com a base el món de la dona. L'extensió ha de ser de 5 a 50 fulls d'A4 en una sola narració o bé en un conjunt de narracions breus. Fins al dia 4 de març podeu presentar aquests treballs i hi ha 3 premis, un primer premi de 600 euros, un segon premi de 300 i un tercer de 200 euros, trofeu, i a més un certificat acreditatiu de premi.
I ara sí que arribem ja a l'últim premi, que també fa referència a la dona. És el Premi de Relats Curts Dona 2006. La modalitat és narrativa i el convoca l'Ajuntament de Barcelona, el districte de l'Eixample. En aquest premi poden participar-hi totes les dones de 14 anys en endavant amb originals inèdits i de creació pròpia. Teniu temps de presentar-vos fins al dia 16, o sigui que això ja s'acaba. No patiu si hem anat massa de pressa a l'hora de dir-vos els premis, ja ho sabeu. Si no heu tingut temps d'apuntar-vos-els, demà diumenge repetirà el programa a partir de les 6 de la tarda. O si no, el dimecres també repeteix.
I si no, sempre us queda la possibilitat de telefonar-nos o preguntar-nos-ho a través de la nostra adreça electrònica. Per cert, encara trobem a faltar els vostres correus electrònics.
I ara passem al següent espai que us hem preparat.
Que és ni més ni menys que la nostra particular recomanació d'avui. El llibre que en diem del mes. I aquest mes el llibre es titula Pa Negre, l'autor és l'Emili Teixidor i Columna és l'editorial que l'ha publicat.
A mig camí entre la memòria i la ficció, en una barreja de gèneres, Pa Negre gira l'entorn de l'Andreu, un noi de la plana de Vic en els anys més crus de la postguerra. Ell pertany a la banda dels perdedors. El seu pare, home de ferms ideals republicans, ha estat empresonat per Roig. De resultes d'això, la mare s'ha hagut de posar a treballar a la fàbrica i el confia a uns parents que viuen a pagès. Tot i viure lluny dels pares, en un clima de por que es palpa arreu, el temps a la masia estarà farcit de sentiments i descobertes i descobrirà el misteriós món dels adults, la intuïció rere les paraules dels grans, farà tentines en els viaranys del sexe. És també un temps d'amistats valentes, de contes explicats a la vora del foc, de jocs a l'aire lliure, de plantar barraques a les branques dels arbres, de farinetes de blat de moro, de pa amb sucre, de pa negre.
En temps de guerra i de postguerra, tots els sentiments són abrandats, van a l'essència, o tot o res, perquè no hi ha gairebé res a perdre. L'amor, l'odi, la passió, la rancúnia, la venjança, la hipocresia, la humiliació, Res no s'escapa de la vida dels personatges d'aquesta obra en què Emili Teixidor aconsegueix transportar-nos a una època de repressió i de missa obligada. L'autor recrea amb total precisió l'ambient rural de la Catalunya de postguerra, amb una llengua vivíssima, rica, plena de mestissos i d'un predomini de la tensió narrativa. De mica en mica, el lector assistirà a un canvi substancial en l'Andreu, que aprendrà de cada cosa que li passa i que de perdedor passa a sentir-se guanyador, i una metàfora del país que assimila la derrota i accepta amb passivitat una victòria que no és la seva. I s'adonarà també d'una lliçó molt important, a més estimació, més perills de tota mena. L'amor crema. Un dels elements que fan especialment singular aquesta novel·la és la força del seu llenguatge, que té un paper primordial al llarg de tota l'obra, lligat a l'evolució del personatge. El mateix narrador ens diu així: "Per primer cop vaig entendre el verí que podien contenir les paraules i com se'n ficaven a dins encara que no volguéssim."
És a través d'aquest torrent verbal que Teixidor recrea un cop més el món inevitablement feliç de la infantesa. Inevitablement feliç, ni que sigui d'una tristesa fosca, bruta i fins i tot sòrdida, qüestionant-se els records, el passat i fins i tot el present. Escoltem-ne un petit fragment. "Em pregunto per què hi ha coses que m'han quedat gravades a la memòria i altres que he oblidat completament. I com sé que les he oblidat si no les recordo? Potser perquè hi ha uns buits entre record i record, uns espais en blanc entre escena i escena, uns interrogants que floten deslligats de tot, una quietud entre emocions diferents, com el sot, el buit que deixa al llit un cos que ja no hi reposa. I per què hi ha moments a la vida que ens aturem per mirar enrere i convocar aquestes imatges mig perdudes, enterrades pels anys? Quina mena de nostàlgia és aquesta que ens fa recordar temps terribles, escenes odioses, personatges abominables? Per què, malgrat la tristesa i les dificultats d'aquell temps, la memòria no els esborra definitivament i els evoca amb més força a mesura que se'ns allunyen, tot tenyit amb una llum de recança?"
Oriol Izquierdo, amic de l'escriptor, comenta sobre l'obra. Pa Negre és una novel·la modestament negra, mestra. Modestament, perquè així, deixem-ho dir, és modestament com l'Emili fa les coses, sense perositat, sense efectisme. El lector comença a llegir probablement sense adonar-se'n i avança en la lectura potser amb la sensació que és davant d'un enfilall d'històries gairebé anecdòtiques. I així, a poc, es troba enmig d'una història que mostra, modestament i amb maestria, el drama moral del nen que ha de triar fer-se home. Deu ser això el que permet dir a algú que és un bon pedagog. Aquest llibre, escrit amb aquesta senzillesa i llenguatge planer que caracteritza l'autor, evoca clarament la postguerra rural i n'és a la vegada un reflex de les conseqüències d'aquesta guerra civil que encara ara continua deixant empremta.
Teixidor aconsegueix, a base de petits detalls, el dia a dia d'una societat aplastada per la ressaca d'una cruel guerra que imposa una moral i una inèrcia encadenades. Quasi bé tots els personatges tenen familiars empresonats, afusellats o bé a l'exili. Fets i detalls que ens van configurant el drama col·lectiu dels vençuts i la moral asfixiant en la qual han de sobreviure. En definitiva, es tracta d'una novel·la que t'enganxa ben aviat a les seves pàgines, amb un llenguatge molt amè i a la vegada molt proper a tots nosaltres. Així doncs, si voleu un llibre per passar una estona agradable, crec que aquest n'és un bon candidat. Us el recomanem. Després d'aquesta recomanació tan personal que us hem portat, què us sembla si passem a l'aparador?
Aquest aparador ple de llibres que en petites dosis ens conviden a llegir-lo o saber quines són les novetats editorials.
També per a saber de què van, si ens poden agradar o no, En definitiva, per tenir-ne un tast i posar-vos la mel a la boca.
Per tot i això, aquí en tenim uns quants que a continuació us ho comentarem breument.
Bé, tenim en primer lloc Aventures extraordinàries d'en Massagran, de Josep Maria Folch i Torres i de l'editorial Proa. De Josep Maria Folch i Torres es diu que va ensenyar a llegir en la seva llengua a tres generacions de catalans gràcies a la sèrie de novel·les infantils que va publicar, començant per les Aventures extraordinàries d'en Massagran el 1910. En aquesta ocasió, però, Proa ens ofereix una adaptació teatral que ha fet Joan Castells d'aquest clàssic de la literatura infantil catalana.
El següent llibre es titula Memòries d'una geisha. L'autor és Artur Golden i Edicions 102 qui l'ha publicat. Tot i que la primera edició en català ja és del 1999, ara se n'ha fet una de nova, aprofitant l'estrena de la versió cinematogràfica dirigida per Rob Marshall. La trama, ambientada al Japó poc abans de la Segona Guerra Mundial, ens mostra la vida de Sayuri Nita, la filla d'uns pescadors pobres que als 9 anys és venuda com a esclava a una casa de geishes a Kyoto.
El següent llibre és un llibre força interessant que es titula Anys de plenitud, memòries d'un cirurgià, segona part, de Moisès Brogi, edicions 62 l'ha publicat. Anys de plenitud és el segon volum de les memòries d'un cirurgià i abraça el període que va des de 1945 fins al present. En el primer volum, el doctor Moisès Brogi feia arribar el seu relat fins a la fi de la Segona Guerra Mundial. Ara el reprèn des d'aquell mateix punt i ens explica la seva història a partir dels difícils anys de la postguerra. La repressió franquista el va desproveir de tots els càrrecs oficials, però Brogi va continuar exercint de manera tenaç i compromesa. Al cantó de l'activitat professional i cívica, reconeguda de manera creixent, també les amistats i coneixences ocupen un espai important en la narració. Per les pàgines d'aquest volum desfilen personatges com Josep Trueta, Josep Puig i Cadafalch, entre molts d'altres. No hi falten tampoc els viatges. Sierra Madre, Hiroshima, els Estats Units o Escòcia són alguns dels indrets descrits aquí amb l'estil característic del doctor Brogi, un estil senzill i directe amb el qual l'autor desgrana més un bon grapat de punts personals sobre els afers polítics i socials que l'han preocupat al llarg de la seva vida. El conjunt de les memòries d'un cirurgià que es tanca amb aquest segon volum, ofereix un panorama complet de tot un segle de vida a Barcelona exposat en primera persona per un dels seus protagonistes, amb el mateix rigor i precisió que amb el bisturí, Moisès Brogi traça el mapa d'una intensa trajectòria personal en la qual es poden emmirallar diverses generacions de catalans.
Introibo és el títol del llibre que Lluís Casals ha escrit i que Pagès Editors ha publicat. És la trajectòria personal d'un capellà lletraferit, la infantesa, l'ordenació sacerdotal, la guerra civil. Mossèn Gregori culmina en una quotidianitat amable que es veu greument sacsejada arran de l'acceptació d'un encàrrec que satisfà la seva vanitat. Introibo és un joc literari en què es pot trobar molt més del que estrictament oferiria la història d'un sacerdot trasbalsat.
Cap on va l'Església Catalana és el títol del següent llibre, que l'escriu mossèn Josep Dalmau i l'edita Ara Llibres. Josep Dalmau fa 49 anys que és rector de Gallifa. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 1996 pel seu valor durant la resistència contra el franquisme. Aquest és un llibre que vol donar respostes a un plec de contradiccions. Per què no s'autoritza l'ús d'anticonceptius? Què està passant amb la Conferència Episcopal Espanyola i la cadena COPE? Serà capaç el Vaticà de fer una remodelació a fons de l'Església per recuperar l'esperit de Joan XXIII? Mossèn Dalmau, amb l'estil que el caracteritza, dona les claus per entendre un panorama incert.
I a poc, com qui no vol la cosa, sense ni adonar-nos-en, ja arribem al darrer apartat del nostre espai.
Si sou seguidors del Trasbarrat de fa temps, ja sabeu que ens referim a la llista dels llibres més venuts durant el darrer mes.
Tenim dues llistes, els llibres de ficció, que són novel·la, narrativa, poesia, i els de no ficció, que són llibres d'assaig, periodístics, estudis, etc.
Bé, doncs, així començarem pels llibres de no ficció.
I tenim en el lloc número 5, Economia de butxaca, l'autor Joan Maria Uretra i Vienes Lidera, que l'ha publicat.
En el lloc número 4 tenim Tractat de teologia, de Onfrany, i edicions de 1980, de 84 l'ha publicat.
I en el lloc número 3, un llibre que, com que surt a la tele, doncs se ven molt. És el super, la Supernani, John Frost, el seu autor i columna editorial que l'ha publicat.
Bé, La gran guerra per la civilització és el llibre que tenim en el lloc número 2, de R. Fisk, i RBA l'ha publicat.
I en el lloc número 1 de llista de no ficció tenim l'informe Sanuy, Defensa del petit comerç. El Francesc Sanuy és el seu autor i la campana editorial que l'ha publicat.
Bé, i passant als llibres de ficció, tenim en el lloc número 5 Fortalesa digital, de Dan Brown i Editorial Empúries.
En el lloc número 4, Heretaràs la Rambla, l'Alfred Bosch és el seu autor i Planeta Editorial que l'ha publicat.
Pandora al Congo, en tercer lloc, de Sánchez Pinyol, i La campana, a l'editorial.
En el lloc número 2 tenim un llibre, l'última novel·la de la Maria Barbal, que es titula País íntim i columna ha publicat.
Bé, i en primer lloc tenim un llibre que el darrer mes també el vam comentar, que és Tor, 13 cases i 3 morts, de Porta, i La campana l'ha publicat.
I fins aquí l'espai d'avui.
Esperem que us hagi complagut especialment. Aquesta, si més no, ha estat i és sempre la nostra intenció.
Avui hem fet el segon programa de l'any, esperem que en vingui molt més. D'això també en depèn la vostra opinió.
No estaria de més que ens la féssiu arribar a l'adreça electrònica del programa tracbarrat@radiofalset.net. I si més no, no falteu a la cita del proper mes del Trasbarrat a la vostra emissora a Ràdio Falset.
El control tècnic, qui ha estat fent-nos la feina tècnica de connexió i gravació, el Joan Borràs, sense el qual això tampoc fora possible.
Hem preparat, realitzat i presentat aquest programa l'Agustí Massip
i l'Àngels Martí.
Com dèiem, la propera cita serà el mes que ve i ens agradaria molt tenir notícies vostres.
Quan tornem, sisplau, no falteu a la cita mensual amb el nostre vostre espai.
Ara ja us deixem, doncs, sense més dilació, amb l'informatiu de Ràdio Falset.
Bon dia i adeu-siau.